Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Les sensacions de dissabte contra el Depor no van tenir res a veure amb Majadahonda. L'equip va estar intens, valent, traient-li la pilota a tot un Deportivo, tancant-lo a camp propi durant bona part de l'enfrontament i completant, la veritat, un partit molt interessant pel que respecta al joc. El problema són les urgències i la necessitat de punts que comença a haver-hi. No en tens prou, amb competir s'ha de sumar. I dissabte van fallar dues coses que ho van impedir. La primera, la pífia monumental de gairebé cada partit, aquest cop protagonitzada per Pau Resta, que va tirar per terra tot el partit. Després va estar immens l'empordanès en el joc aeri, però l'error garrafal en la sortida de pilota només començar va condemnar el Sabadell amb el gol de Martín Ochoa. L'altre problema és que no es va saber traduir el domini després dins de les àrees. Hi va haver polèmica, per cert, sobretot amb un parell de penals no assenyalats. Sembla que la campanyeta de plors des de Corunya ha sorgit efecte. No sé si condicionat o no, esperem que no, però Ramo Andrés no va estar encertat i va beneficiar amb les seves decisions al Depor. Però tampoc va perdre el Sabadell per culpa de l'àrbitre. Ho va fer per l'enèsim tret al peu i per generar molt poc per tot el que es va arribar a dominar. Per contra, el Depor, amb la pólvora que tenen, va ser incapaç de fer tres passades seguides, però sí que va gaudir de dues clamoroses en una fogonada de 5 minuts de rauxa a la primera meitat, l'aturada d'Hurtolà i el travesser de Salva Sevilla. En definitiva, que l'equip va fer un pas endavant, però que no va ser suficient per puntuar. S'agraeixen les millores, esperança'n veient la involució del Cerro del Espino i que s'hagi tornat a competir contra tot un Depor ara mateix, però insisteixo, la permanència ja és a un partit de distància i s'ha de sumar ja, encara que el calendari ens porti per començar al camp del segon classificat.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
23 d'octubre, atenció, programa 1300, número rodó, el que fem avui amb la Bea Aguilar, una altra vegada al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Fora de casa, el nom propi és el de Marc Guiu. El jove davanter del Barça va debutar amb el primer equip amb només 17 anys i va fer el gol de la victòria 1-0 ahir a la nit contra l'Atlètic Club en la primera pilota que va tocar a primera divisió. El Girona, per cert, va golejar 5-2 l'Almeria i és colíder empatat a punts amb el Madrid. David López va denunciar al descans que l'àrbitre Ortiz Arias insultava els jugadors. Ha portat cua al tema, El comitè tècnic d'àrbitres l'ha desmentit i Mitchell, el seu entrenador, ha demanat disculpes. Avui a les 9 tanca jornada al València-Càdiz. I aquí a l'Hotel Suís tot això.
Avui visitant l'Hotel Suís,
Gerard Bofill, Ian Mackay, Santi Fernández, Conrad García, Paula Leitón, Irene González, David Palma, Sergi Duran, Carol Carmona o Pere Llats.
L'actualitat de la primera ref.
Ja que parlem de precocitat, Marc Bernal pulveritza tots els registres amb 16 anys, 4 mesos i 26 dies, insisteixo, només 16 anys acabats de complir. El jugador del Barça Atlètic és el golejador més jove de tota la història de la categoria, amb el seu gol aquesta jornada a les Llanes de Sestao. Ahir, dos partits ajornats pel temporal a l'altre grup, Sanluqueño Córdoba i Recre Alcoyano. L'equip alacantí va haver d'aturar-se més d'un cop en el viatge de tornada, per exemple, per arbres, que el vent havia tombat directament sobre l'asfalt de l'autopista. Pel que fa al grup del Sabadell, líder Nàstic, 18 punts, playoff pel pròxim rival Celta Fortuna amb 17, segon empatat a punts amb la Ponferradina, 16 Real Unión, 15 Sanse, Cultural i Lugo també en tenen 15, però serien fora per a Baraix. A la cua, Sestao, Rivera i Tarazona, 4 punts, Teruel, 5, Sabadell, 7, mateixa posició, però a 3 de la permanència. En descens, Arenteiro, 9. Salvació per Rayo Majadahonda i Logroñés amb 10. Una dada curiosa, per cert, el líder del grup 1 suma 18 punts. Són 7 menys que el líder de l'altre grup, del Castellón, que ha fet un 25 de 27. El segon, l'Ibiza, 23. El Màlaga, tercer, 20. I el quart de l'altre grup, l'Algeciras, seria co-líder d'aquest. Tindria 18 punts. Per ser una última, del Cornellà torna a canviar de camp. Els partits contra el Teruel, el Real Unión i el Rayo Majadahonda tornaran a ser a la Dani Jarque.
La notícia curiosa.
Tenim un tria avui. Per començar, el Leganés va guanyar divendres 0-1. L'Espanyol tenien, per exemple, Iker Undabarrena aquí a la Nova Creu Alta l'endemà, però segons l'acte arbitral va ser un 0-0. L'acte no recull el gol pepinero de De La Fuente. A l'Osasuna Granada es va guardar un minut de silenci per ningú. Situació surrealista. Els jugadors andalusos van abraçar-se en la prèvia. L'àrbitre va entendre que seria perquè tocava fer un minut de silenci i el va fer sense que ningú sapigués res. Tot i que, per curiós, veure l'enviat de Mundo Maldini a Nepal, a Guam, etc., a cobrir partits internacionals, el Víctor Romero, debutant amb un equip de la primera divisió de les Illes Marianes del Nord.
Me alegra mucho que me hagáis esta pregunta, porque yo también la quería contestar, pero con el cambio horario y todo esto se me fue, pero nada, la contesto ahora, y así es como fue desde dentro el partido en el que debuté en la primera división de las Islas Marianas del Norte. El equipo por el que fiché se
arroba llama... @futbolconcarma, TikTok, ho podeu trobar, on ha fet partits de Champions d'equips feroesos, andorrans. Ell és aficionat de San Marino i, el pitjor de tot, ell és porter, va jugar de davanter i ho va fer amb unes botes 3 talles menys que el seu número.
De quin partit no estarem pendents?
Avui canviem també una miqueta aquest apartat. Citarem dos partits que podrien haver estat partits dels quals no estaríem pendents, però atenció, que ja s'han jugat i com es van resoldre. A Txèquia, el Zlín SQE a primera divisió va fer 5 gols a casa i no és que perdés, no, és que va caure golejat. Zlín 5, Mladá Boleslav 9, primera divisió de la República Txeca. I el millor de tot és que al descans el marcador era de 2-1. 8 gols del Mladá a la segona meitat. I en aquesta línia també, primera, però de les Illes Fèroe, Víkingur 0, Streymur 0, al minut 53, marcador final, golejada del Víkingur 8-0.
I a les xarxes socials.
Diu Cristian García, @somdelospiax, és innegable que el Sant Andreu i l'Europa són els clubs de moda del futbol català, però viure una prèvia als voltants de la Nova Creu Alta continua sent inigualable. Tenir un camp força cèntric i envoltat de bars i ajuda, és clar, diu aquest aficionat Groundhopper. Respon Toni Padilla, ara faltaria que guanyem un partit.
Avui celebra el seu aniversari
Albert Beltrán, jugador d'hoquei herba sabadellenc, i també l'inigualable Sergi Parc.
L'enquesta.
I acabem preguntant qui va ser el millor del Sabadell en el Sabadell Depor. Penúltima oportunitat per guanyar una samarreta oficial del Centre d'Esports, votant abans de les dues amb el millor jugador arlequinat en aquest últim partit a X, l'antic Twitter, sense oblidar l'etiqueta MVP946.
Hotel Suís.
Som-hi, va, 4 minuts i un quart de dues. Com deia el Sergi Garcés en entrar a l'estudi 1, última oportunitat del mes d'octubre. El novembre hi haurà una altra i el desembre, etc etc. Tu has votat, per cert, Sergi Garcés, com estàs?
No, encara no.
I tens clar qui va ser l'MVP o no?
No.
No.
No tinc gens clar qui va ser l'MVP.
Pensa tu.
Sí,
pensa tu, després m'ho dius.
Tinc fins a les dues, no?
Sí, home, estaria bé que m'ho diguessis abans i si no, fas el tuit i ja està. Va, anem a parlar d'una nova derrota, la tercera consecutiva del Centre d'Esports, amb l'equip en descens, ancorat aquí, hi ha 3 punts ja de la permanència, per tant, l'escenari comença a ser ja lletjot. Però clar, és veritat que davant aquesta vegada tenies un Deportivo de la Corunya que a mi em va decebre. En quant a joc, va guanyar el partit, va ser molt efectiu, va tenir les millors ocasions, per què no dir-ho també, però amb un joc pírric, per mi, la veritat. I independentment del que fessin els coruñesos, que poc ens importa ara mateix, perquè més o menys tenim tots coll avall, que no serà rival d'aquesta part baixa de la classificació com ho era en aquesta 8a jornada, el Sabadell va fer un pas endavant en quant a sensacions, en quant a millores. Algú dirà no era difícil després del que vam veure a Majadahonda, va dominar durant molta estona el Deportivo, però és que no n'hi va haver prou, i Sergi, són 3 punts ja de diferència.
Sí, insuficient, no?, per trencar aquesta mala dinàmica en la qual viu l'equip ara de Gerard Bofill, sobretot perquè es buscava aquest cop de puny. Ho havíem sentit, al llarg de la setmana, els jugadors, el propi Gerard Bofill en roda de premsa, dir que era una oportunitat immillorable per allò d'un rival de l'empaque, no?, de la fortalesa, més enllà del que digui la classificació, com és el Deportivo de la Corunya, una oportunitat, insisteixo, per poder donar aquest cop de puny i per intentar revertir la realitat en la qual viu l'equip. Però, com diem, no va ser suficient. La millora, estic d'acord amb tu, no era complicat. Si partíem de la base de Majadahonda, a poc que l'equip fes, ja era millorar. Però és que es va quedar amb aquesta mateixa sensació de domini, de control, sobretot una primera meitat força bona, però al final, anant una mica més al detall, sense ocasions clares de sorprendre i emmacar i la defensa del Deportivo, i més enllà del domini, al final, un error d'aquests un altre cop individual, un altre cop d'aquests errors que no s'entrenen, que no s'han de cometre, però que li estan començant a repetir setmana rere setmana al Sabadell, va ser suficient una vegada més perquè el rival de torn, aquesta vegada el Depor, doncs tingués la paella pel mànec i acabés enduent-se la victòria, no?
Per si algú no ha vist encara la jugada, és una sortida de pilota del Sabadell en construcció. Pau Resta, que és l'home de tancament, la té al peu. El Depor pressionava els 3 centrals del Sabadell. Veníem, després parlarem també de l'arbitratge, d'un possible penal dins de l'àrea del Depor, res, uns segons abans, a l'anterior jugada. Pau Resta rep la pressió de 2 homes. Jo crec que dubta entre fer la passada quan veu que hi ha un jugador del Depor allà, si reiniciar, si retallar, i en aquell segon de dubte, Villares li pispa la pilota, i sent l'home de tancament, doncs gairebé va ser qüestió de cedir-la a la dreta perquè Martín Ochoa afusellés directament a un hortolà que estava absolutament venut. És veritat que després es van escoltar alguns crits esporàdics, crítics per part de l'afició, d'un sector de l'afició, sobretot en el postpartit. Jo, veient l'evolució, aquesta vegada sí, del joc de l'equip de Bofill, no sé si eren del tot justos, insisteixo, agafant aquest últim partit com a referència. Però és que el regust que ens va quedar dissabte, Sergi, va ser molt estrany, perquè vas dominar durant molta estona el Depor, però després no vas tenir moltes ocasions, més enllà de la polèmica arbitral. Per contra, vas tenir la sensació d'una altra vegada, parlant malament i clar, fotre't un tret al peu que et va acabar tirant per terra el guió de partit. I per una banda és com un guió que ja coneixes, per l'altra unes millores en el joc que al final no et serveixen de res.
Sí, i que costa d'assumir, de pa i tot plegat, una situació complicada la que està vivint l'equip, sobretot també per l'objectiu que s'havia fixat a principi de temporada, que s'està convertint en el principal enemic ara mateix del Sabadell, i sobretot perquè hi ha partits en el qual hem estat clars a l'hora de dir que el Sabadell doncs no havia merescut més que el que havia aconseguit.
A vegades fins i tot guanyant, el diàleg és una promesa.
Sí, sí, i venint de curt termini, doncs, el que dèiem, no?, per diferenciar una mica de la derrota de la setmana passada de la d'aquesta setmana, però els protagonistes insistien al final del partit a l'hora de remarcar, doncs, de quedar-se en aquesta part positiva, amb aquesta millora, tornem-hi, de sensacions més que de resultat, perquè de resultat és una evidència numèrica que no hi ha millora per ara, i que després de 3 derrotes consecutives, doncs l'aposta segueix sent la d'aquest camí de treball. Anem a escoltar algun dels protagonistes. En concret, avui tenim diferents fronts oberts, però comencem pel del tècnic Arlequinat, pel del Gerard Bofill, primer partit a casa des de que va ser nomenat ja de totes, primer tècnic de la plantilla arlequinada, i sobretot en aquesta línia que estem comentant, no? Treball ben fet, però sense premi final, i esperant, diu en aquest cas el tècnic de la Garrotxa, que comenci a canviar la sensació i també els resultats s'acompanyin tan aviat com sigui possible.
És molt difícil acceptar aquestes realitats, però jo he entrat al vestidor, li he donat la mà a tots, i realment la sensació que hi havia al vestidor era de que avui ens mereixíem més. Aleshores, crec que aquest és un punt de partida, és el camí. Evidentment, no serveix tornar a no sumar, però és que no queda un altre. Crec que la imatge, el planteig, l'entrega dels jugadors ha sigut increïble, i per tant, queda persistir, queda creure, i bé, queden 29 jornades, i a la que això canvi, que continuï.
I et feien broma fins i tot en la prèvia del partit, Sergi, aquell tocarà remuntar, que tantes vegades hem escoltat aquesta temporada, és que l'equip s'ha acostumat a anar remolc pràcticament sempre.
Sí, de fet, avui repassàvem així molt per sobre, tampoc cal tenir massa memòria, i ho dic jo en primera persona, per recordar que el Sabadell només ha avançat en 3 dels 9 partits que ha jugat fins ara. Insisteixo, Osasuna B, Ponferradina i Sestao. És les 3 vegades que l'equip ha anat per davant del marcador. Curiosament, totes 3 han servit per sumar aquests 7 punts, únics 7 punts, que porta el Sabadell en el que portem de temporada. Per cas contrari, sempre que ha anat per darrere en el marcador, que són els altres 6 enfrontaments, ha acabat perdent l'enfrontament. Ha estat incapaç de capgirar cap marcador, cap resultat, més enllà de, per exemple, Real Unión, sí, empata en alguna fase de l'enfrontament, però per acabar, com diem, marxant de 8 de qualsevol camp. Bé, Majadonda també va ser un altre exemple, d'arribar a empatar el partit, però després sense tenir el premi final. Va tornar a passar dissabte. L'equip va tornar a anar per darrere el marcador, va tornar a passar dissabte, l'equip es va quedar sense puntuar, i per Gerard Bofill, per sobre de moltes coses, aquest és un element a canviar des de ja, perquè diu que amb tanta igualtat és clau això d'anar per davant l'electrònic.
Ja és el missatge que portem dient moltes setmanes. És que sembla que sigui el mateix sempre, però bé, és una categoria que es decideix per petits detalls, que és molt important també començar marcant i posar-te per davant. I bé, fa setmanes que no ho aconseguim i queda persistir.
Queda persistir, diu Gerard Bofill. Anem a l'arbitratge, va, perquè per mi el Sabadell no perd per l'àrbitre, però sí que és un marcador que està prou condicionat per dues accions en concret i sobretot per un run-run que venia acompanyant aquest partit des de feia ja dies. I jo no sé si va influir o no, però la sensació que jo vaig tenir a la nova Creu Alta és que l'aragonès Ramo Andrés, Armando de nom, no va voler complicar-se la vida, independentment de si era o no era, per tota la pressió mediàtica dels jugadors, etc, que van anar a tirar-li a sobre durant la setmana des de Corunya. Recordem, per si algú ha anat perdut o despistat l'última setmana, titulars estil, el Depor és el rei del 10 contra 11, en l'últim any han expulsat a no sé quants jugadors del Depor, és veritat que amb raó es queixaven pel que havia succeït a Ponferrada just una setmana abans, que va ser clau pel desenllaç final del partit contra la Ponferradina, però Hugo Rama insinuant en roda de premsa que ell, quan estava fora del Depor, ja veia que hi havia coses estranyes amb els arbitratges i l'equip corunyès, i una sèrie de ploradetes que mica en mica han anat guanyant dimensió i que arriba el dia de partit. Insisteixo, Sergi, jo no sé si tu creus que va tenir relació directa o no, però en les dues jugades puntuals més clares, just abans del gol del Depor amb una caiguda, crec que era de Cristian Herrera dins de l'àrea d'ahir amb Mackay, i l'altra a la segona meitat per unes mans que se li van cap enrere i que acaba la pilota córner, cap de les dues Ramo Andrés va voler saber res.
Ho vaig dir en directe, jo no hi crec en això de la secció-reacció, però és evident que no va estar encertat Ramo Andrés en el partit, o com a mínim en aquestes dues accions no va estar massa fi, sobretot de tot el que va reclamar el Sabadell, que va reclamar molt en el tram final de partit, gairebé cada centrada,
potser en accés també,
acabava sent una protesta per part dels jugadors arlequinats, però sí que és cert que aquestes dues jugades que comentes, la de Cristian Herrera just abans del gol i la de l'última acció amb les mans que va al final, per protestes molt evidents, va acabar sent targeta groga per Pau Resta, potser van ser les dues jugades més clares on més vehemència van tenir els jugadors, més contundència van tenir els jugadors arlequinats a l'hora de protestar les decisions de l'aragonès. Per Bofill, no creu que fos fruit de tot plegat, però sí que deixa oberta la porta a la interpretació de cadascú veient com van ser aquestes jugades i la campanya que s'havia llançat des de Corunya al llarg de tota la setmana passada.
Jo espero que no sigui així, la veritat. M'agradaria pensar que no és així. A partir d'aquí s'ha vist el que s'ha vist, que cadascú pugui treure les conclusions que vulgui treure. Ja et dic, el futbol és un esport molt, molt maco i crec que no hauríem de pensar així. Però bé, al final el context i el que s'ha vist avui doncs donen a interpretar i aquí doncs que cadascú tregui les seves conclusions.
Que cadascú interpreti com vulgui el que va succeir amb aquestes dues jugades polèmiques. És veritat que Pau Resta va ser molt vehement i és el que estava al costat de l'acció de les mans, per tant jo crec que és qui millor va veure que la pilota sí que havia tocat a les mans d'un futbolista del Depor. I a tot això, deia ara Bofill, el futbol és un esport molt bonic, més bonic encara quan l'ambient és el d'aquesta setmana. Independentment d'algun incident aïllat que hi va haver en el postpartit, hi va haver una comunió molt maca, molt sana, entre aficionats del Depor i del Sabadell. A més, es van vendre moltes entrades, no només a aficionats deportivistes, sinó també a gent de Sabadell. Hi havia una barreja a tribuna, lateral, vaja, que no només hi havia aficionats del Depor en el sector visitant, sinó que estaven més o menys repartits per la nova Creu Alta. I entre unes coses i unes altres, també perquè el Sabadell va sortir endollat i va connectar a la graderia i va haver molt d'ambient, més de 6.700 persones, que evidentment no cal dir-ho, és la millor entrada de la temporada.
I tot això amb un equip que, tornem-hi, porta 3 derrotes seguides, que continua en zona de descens i que ara es troba ja a un partit de la permanència. És evident que l'equip no està responent a les expectatives, com dèiem abans, és evident que l'equip no està responent a l'objectiu, com a mínim, del qual se'n va parlar, i se'n parla encara, de què ha de ser, doncs, estar com a mínim en aquest frec a frec amb els de la part alta i, per què no, mirar de prop el que pugui passar amb un hipotètic playoff. Sé que això són ara mateix a històries de ciència-ficció i més veient, doncs, la dinàmica en la qual viu el Sabadell, però per Gerard Bofill un bon argument, el d'aquesta bona presència de pública, aquesta animació que va haver-hi i aquesta pressió que per moments va intentar infringir el públic arlequinat a rivals i al propi col·lectiu arbitral, diu que toca demanar disculpes a tota l'afició i deixar molt clar, això sí, que segueixen treballant per capgirar la situació.
Evidentment els demanem perdó, no, ni molt menys volem aquestes situacions. Nosaltres treballem incansablement durant tota la setmana. Crec que els jugadors tenen una entrega total i són els primers que volen capgirar la situació. Però bé, crec que l'afició un cop més avui ha tornat a demostrar la força que té, la història que té. També ha sigut una entrega total i, per tant, des d'aquí primer demanar-li disculpes i després agrair-li tot el suport que hi ha hagut durant el partit.
I ja que parlem de disculpes, una de les imatges també va ser les disculpes d'Ian Mackay un cop va acabar l'enfrontament al sector dels Honor 1903. El porter coruñés, heroi a Marbella, un dels artífexs d'aquell ascens de fa 3 anys ja, tornava per primera vegada a la nova Creu Alta, ho feia com a capità del seu club de bressol, el Real Club Deportivo de la Coruña. Fins i tot va haver-hi un punt de polèmica per si l'havia tocat amb les mans o no, fora de l'àrea, amb aquella acció que va acabar suposant groga per Mackay i un xut de Gualda que el mateix porter va rebutjar. Però traient algun brètol que sempre hi ha i que, per exemple, va provocar que la nova Creu Alta caigués algun objecte puntual que va recollir l'àrbitre després, el gest de la graderia va ser d'agraïment etern a Mackay. I correspost també des de la gespa.
Sí, i en aquest cas deixant clar que no era tant un gest de disculpes, sinó un gest d'agraïment i de retornar aquesta estima que havia sentit al llarg de tot el partit i també en els minuts previs a l'enfrontament, fins i tot quan el seu nom es va cantar per megafonia amb la paradinha del Jaume Quero, de l'speaker de l'estadi, perquè la gent pogués retre aquest homenatge natural, espontani, anem a dir-ho així, al porter gallec. Deixava clar el seu sentiment respecte a la nova Creu Alta en el dia del seu retorn, com dius, per primera vegada desde que va a fichar para el Deportivo de la Coruña.
No es solo disculpas, sino estar que te llevas la victoria en un sitio donde me trataron muy bien, ya te digo, me hicieron una ovación a la segunda parte allí, es un sitio donde me quieren mucho y siempre me lo hicieron saber, entonces pues bueno, nos llevamos los 3 puntos y ojalá que ellos levanten el vuelo también y que puedan ir para arriba.
I un Mackay en aquest sentit que reconeixia això, haver-se sentit sempre molt estimat, sempre molt valorat per l'afició arlequinada. Dissabte, evidentment, com estem dient, no va ser una excepció. I paraules d'estima, insistim, cap a l'afició, cap al club, on reconeix, va sentir-se i va ser molt feliç durant els anys que va ser aquí, i en aquest cas el recordatori, o com a mínim aquest petit homenatge també envers el centre d'esports que el va tenir el porter de Coruña al finalitzar el partit.
Donde estuviste feliz en un sitio donde te valoraban y siempre me trataron muy bien, pues es bonito volver y aún encima pues conseguir la victoria que nos hacía mucha falta, pues al final te vas muy contento de aquí.
Té parròquia, té parròquia. Macaya aquí a Sabadell encara té vincles directes amb el vestidor arlequinat per començar, amb una amistat fins i tot familiar amb el Doc, amb Agustín Fernández, havien coincidit com a companys, amb Carlos Beitia també, ara jugador del Centre d'Esports l'any passat, precisament del proper rival del Sabadell, del Celta Fortuna, amb la família de Lian, que també va venir des de la Corunya, i un dia molt especial per tots els Macay. Deia abans el tema d'algun brètol que sempre hi ha, perquè sobretot a l'acte arbitral recollia Ramon Andrés que en el minut 87, i no a la zona de Macay, han llançat una pedra, llegeixo tal qual l'acte arbitral, d'uns 4 centímetres de diàmetre a l'assistent número 2, és a dir, el de lateral, sense arribar a impactar. Al veure'ls, se li ha comunicat al delegat de camp, activant el protocol del llançament d'objectes, i el partit no s'ha reprès fins que s'ha comunicat per megafonia, no produint-se més incidències. Per tant, no passa d'aquí, però faríem bé, Sergi, d'estalviar-nos ximpleries com aquesta, perquè al final l'únic perjudicat és el propi centre d'esports, recollit a l'acte, segur que hi ha sanció. No serà dràstica ni molt menys, però algun cèntim sí que caurà segur.
Sí, multa econòmica en aquest cas, perquè afortunadament dintre de, com dius, la bretolada doncs no va tenir més conseqüència, no va impactar en ningú, ni en l'assistent de la zona de preferència, ni en cap jugador que pogués estar per la zona. Per tant, en aquest sentit, la mala punteria, anem a dir-ho així, encara pot suavitzar una miqueta el que podria haver estat aquest càstig, però sí, la sanció econòmica és evident que no li traurà ningú al centre d'esports Sabadell, i més un cop consta en l'acte arbitral. Per tant, aquí el comitè de competició, no, segur que no la deixa passar aquesta.
Que és una pedreta, que són 4 centímetres, però que no s'ha de llançar res des de la graderia, només faltaria. Anem a parlar una mica de futur també. Perquè al final, Sergi, som avui a 23 d'octubre, camisa del mes de novembre, l'equip no arrenca, no suma el que hauria de sumar. I hem parlat de joc, hem parlat de millores, per moment va tancar clarament el Depor al seu camp, el Depor el va minimitzar fins al punt de, durant molta estona, no fer 3 passades seguides, però tu vas marxar de 8 i ara afrontes un calendari, incloent-hi el partit del Depor, realment molt dur, amb una situació que ja comença a fer respecte, perquè queda moltíssim, però estem ja a 3 punts de la permanència. Vas al camp del segon classificat, independentment de com es digui i del perfil d'equip que sigui, que és un equip jove, és un filial, però enratxat, com és el Celta Fortuna, i la sensació és que s'ha de sumar on sigui, en alguna plaça d'aquestes que no t'esperes, perquè si no prendrem mal.
Una trilogia que li ve ara de filials al Centre d'Esports Sabadell, 3 partits consecutius, Celta Fortuna, com comentes, després vindrà el Sanse, la Real B aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, i tancarem aquesta trilogia al camp del Johan Cruyff davant el Barça Atlètic, començant, evidentment, per aquest filial dels viguesos, que són segon classificat, que segurament és un dels equips més en forma ara mateix, com a mínim, pel que diuen els seus resultats, 3 victòries consecutives, i que s'han situat a un sol punt del Nàstic, que continua sent el líder en solitari, però que ara ja sí, nota l'alè del conjunt vigués, doncs allò, el clatell, com se sol dir en aquests casos.
Va guanyar Riazor, per exemple, i durant un moment de la tarda era líder momentani perquè el Nàstic estava perdent. Després, al final, va acabar empatant, però estava allà. No sé si t'has fixat a la classificació, ahir ho feia jo, els 4 filials... Tinc una de bona i una de dolenta. La dolenta segurament és que els 4 filials de la categoria estan de la meitat cap amunt, del top 10. O sigui, Promeses, Barça Atlètic, Sanse i Celta Fortuna estan entre els primers. Això és una altra qüestió, però seria ja qüestió d'anar deixant d'adulterar la competició amb estructures de futbol professional, amb calés que són impropis de la categoria i que els filials juguin una lliga al marge i ja està. Però dit això, la bona és que l'únic precedent contra un filial aquesta temporada és una de les poquetes victòries que t'has endut a la boca. Per tant, a veure si serveix com a precedent.
Sí, aquella victòria, no?, davant del Osasuna, que va arribar en el temps d'afegit i de manera gairebé miraculosa, però bé, al cap i a la fi, com diem, l'únic precedent és aquest contra un filial en el que portem de temporada. Ara tindrem 3 de consecutius. Difícil guanyar-ne els 3, també et diré, en positiu. Serà difícil perdre els 3, però capaços som de fer coses així d'impossibles. En tot cas...
Serien 6 seguides,
Rep està complicat. Tot això, el Sabadell visitarà Barreiro, no visitarà Balaïdos, ja ho hem explicat. L'estat de la gespa de l'estadi del Real Club Celta doncs, fa que des de fa un parell de setmanes el filial ja no jugui a l'estadi gran, sinó jugui a la seva ciutat esportiva. Allà anirà el Sabadell. Repte complicat contra un dels equips, com diem, més en forma que hi ha ara mateix a la categoria. Repte difícil, però per Gerard Bofill, tornem a escoltar el tècnic arlequinat, ni és moment de lamentacions ni d'excuses, sinó de buscar la reacció immediata.
venen partits que són complicats, però com bé tu has dit, és que és una categoria que qualsevol pot guanyar qualsevol camp, en qualsevol situació. Aleshores, queda creure-hi, queda treballar molt bé, que al final és el que et dona aquesta seguretat i aquesta pau per poder afrontar els partits amb una mica més de tranquil·litat, veient la situació que tenim. I és això, al final quan comences a rodar la pilota les situacions s'igualen, i aquí ja el tema de la classificació, el tema de que els pròxims partits siguin complicats, queden enrere.
Mira que va començar malament el Celta, Fortuna, que va perdre dos partits en tres jornades, però no, des de llavors, el que estem dient, tres victòries, tres empats per enfilar-se doncs, fins a la segona posició. Veurem quina versió del Sabadell ens trobem a Barreiro, en aquesta ciutat esportiva del Real Club Celta de Vigo. L'equip que avui ha tingut dia de descans, demà torna a la feina, entrenament a l'Olímpia per preparar aquesta cita de dissabte, tornem a l'horari estrany, 4 de la tarda.
Aquest tant, el van canviar, eh?
Sí, sí, des de mitja horeta abans ens hi posarem els del Sabadell en joc per explicar aquest Celta Fortuna Sabadell.
Doncs des de la província de Pontevedra, des de Vigo a Barreiro, aquest Celta Fortuna Sabadell. Abans d'acomiadar-te, Sergi, parla'm una mica de futbol femení. Quina festassa, quina imatge, quin gest simbòlic més maco de Valero recuperant el trofeu perdut en el seu dia, fent una rèplica de la Copa de la Reina guanyada pel Centre d'Esports fa dues dècades, amb tota la canalla, les més petites de la secció femenina del Sabadell, i fins i tot pels que portem ja un temps recuperant cares conegudes de les integrants d'aquella plantilla que va guanyar la Copa de la Reina.
Sí, va ser per partida doble, no? Per un costat estava tot l'homenatge a la rèplica d'aquesta Copa de la Reina, com dius, Valero Fort Tradicional, que va pagar de la seva butxaca, diríem, aquesta rèplica perquè pugui estar a les vitrines del club. Es va aprofitar per portar doncs, jugadores, com dius, d'aquell equip, Esther Casals, Olga Rodríguez, Pau Ferrer, fins i tot la Canària Socorro, que va viatjar per aquest partit, per aquest homenatge, i van saltar la gespa juntament amb el que era el tècnic llavors del conjunt arlequinat, del Santi Fernández, i això es va aprofitar també per envoltar-ho de les poc més de 200 jugadores de diferents categories que formen part dels equips de femenins d'aquest Valero Sabadell, com s'anomenen els equips del Centre d'Esport Sabadell en la seva versió femenina. Es va lliurar el trofeu al club, es va retre aquest homenatge a les jugadores, es va retre aquest homenatge també a totes les jugadores que formen part del Sabadell, de Valero Sabadell, i això sí, parlàvem amb Santi Fernández al final del partit enmig de tota aquesta celebració. Tristesa, evidentment, pel resultat, però estava realment molt i molt emocionat per el reconeixement, per l'estima de la gent i per aquest homenatge, anem a dir-ho així, 20 anys després de la Copa del 2003.
Patir una derrota avui, amb l'estadi pràcticament ple i amb molta gent, pues una mica trist, però després pues bueno, és un acte que jo crec que és un reconeixement molt, molt maco per part del club, i trepitjar la gespa una altra vegada en la rèplica de la Copa gràcies a Valero i veure pues, a les 200 nenes que pugen, i bueno, jo crec que el Sabadell femení està molt viu.
Doncs està molt viu. Clar, el que no estava segurament tan viu era aquell vestidor que feia tant de temps que no es veia. Les Socorro, ni t'explico, de les Illes Canàries, però les Paulina Ferrer, Olga, Esther Casals i companyia, confessava el Santi Fernández que feia bastant que no es veien amb algunes, eh?
Sí, en algun cas són jugadores exjugadores ara ja, que viuen per Sabadell o la seva zona d'influència, i per tant, bé, encara hi ha hagut la possibilitat de veure-les en algun cas, però estem parlant, evidentment, d'una plantilla, per exemple, ho dèiem l'altre dia, no? Formada per jugadores com la també canària Maria José Pérez, que encara està en actiu al Tenerife, jugadores que ho han estat també i que continuen vinculades en certa manera doncs, al futbol femení, com Laura del Río, que formava part de la Federació Madrilenya i posteriorment de la Federació Espanyola, jugadores sabadellenques, capitana d'aquell equip, la Gemma Renyer, però que per circumstàncies professionals i personals viu a Pamplona des de fa alguns anys. Bé, doncs en aquest cas, difícil de trobar, fins al punt que deia el Santi Fernández això, que feia molt temps que moltes d'elles, o gairebé tot el grup, era impossible de retrobar-se, i que aquest havia estat l'argument o l'excusa perfecta, diu, allò tan típic d'ara, crear un grup de WhatsApp per veure si és possible ni que sigui un retrobament de tant en tant i que no hagi de ploure tant.
La veritat que feia moltíssims anys i bueno, hem fet un grup ara i intentarem aconseguir que entrin totes les jugadores i fer un grup i aviam si podem fer una trobada, perquè feia molts anys que no veia les jugadores i inclús Socorro, que ha vingut de Canàries. Bueno, molt content i molt sorprès, no?, per aquesta grata sorpresa que ens ha donat el Sabadell.
Què vol dir això tan típic d'ara, de fer WhatsApp? D'ara fa uns anyets ja, això de fer un grup de WhatsApp.
Sí, un grup de WhatsApp que no té més, però en tot cas aquí queda feta l'apunt.
Algun sopar caurà, segur, suposo, o no?
Home, serà difícil, eh?
Home, amb Socorro venint de Canàries, difícil, ja.
De convocar tanta gent, que recordem, en molts casos, una plantilla feta a cop de talonari en el seu moment i les que van venir posteriorment i que estan, doncs, molt repartides. Per tant, la dificultat existeix. Les ganes ja serà una qüestió de veure amb el futur immediat, a veure què succeeix.
Doncs fa 20 anys d'aquesta Copa de la Reina i la festa no va ser completa, com deia el Santi, en començar per la derrota del Sabadell contra el Deportivo, però sí que va ser molt maca, molt simbòlica i preciosa la imatge de tantes futbolistes que no havien nascut quan el Sabadell va guanyar la Copa abans que molts altres, que ara s'omplen la boca, no fessin res pel futbol femení en aquell moment, i era com un passat i un futur a la vegada. Les noies petitones del Valero Sabadell, dels equips de base de femenins del Centre d'Esport Sabadell, i les que fa 20 anys sí que van aixecar aquesta copa, precisament a la Nova Creu Alta, que en això també va ser pioner, el Sabadell, en obrir un estadi gran per disputar una final de copa. No em deixo res, no, Sergi?
Que jo sàpiga, no.
Doncs vinga, va, vaig a parlar al Sabadell bé. Fins ara!
Fins ara!
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I en aquest cas el filial tampoc millora massa. Les notícies del primer equip, pas enrere també del Sabadell B a la Lliga Elite. El segon equip arlequinat va deixar escapar un partit que tenia guanyat en el minut 85. En un tancar i obrir d'ulls, l'Atlètic Lleida va capgirar el marcador i es va endur els 3 punts d'Olimpia imposant-se per 2-3. A la primera meitat van ser els de Conrad García els que havien remuntat el gol inicial dels lleidatans gràcies a les dianes de Miquel Ostrell i d'Ivan Tebar, però uns fatídics últims minuts d'enfrontament van provocar la segona derrota del curs del Sabadell B i la primera a casa. Primer amb un gol de rebot i després amb un penal en el 88 que van evitar que el filial del Centre d'Esports se situés líder momentani de la categoria. En canvi, ha acabat perdent dues posicions i ara és el quart classificat abans de visitar aquest cap de setmana el Figueres. Al final del partit d'Olímpia, el Sergi Parc va conversar d'aquesta manera amb el tècnic Conrad García.
Som-hi, va, amb el Conrad García, el tècnic del Sabadell B, després d'aquesta derrota 2-3 contra l'Atlètic Lleida. Conrad, com estem? Bona tarda.
Bueno, fotuts per la derrota.
Deixa'm revelar una breu conversa que teníem al descans, quan anava guanyant 2-1, que em deia, sembla controlada la cosa, però fins al minut 98 o fins que no hi hagi l'àrbitre, aquí no ens en podem refiar, doncs, dit i fet, pràcticament, no?
Sí, ells a la primera part s'han adaptat una mica a nosaltres, han canviat el sistema i han volgut jugar-nos d'una altra manera. No els ha sortit bé i més enllà de l'errada nostra de que encaixem el gol al principi, a la segona part, bueno, al final de la primera, jo crec que en general tot aquest tram des que encaixem el gol estem prou bé i som capaços de remuntar el partit, que no és fàcil, i a la segona ells fan una mica més el que saben fer, nosaltres no hem estat bé, no hem tingut la capacitat d'entendre que anava el partit i a perdre perquè ens ho mereixem.
Perda perquè us ho mereixeu, dius, tot i aquesta bona primera part, sí que és cert que al final de la segona, a poc per divisió han anat guanyant terreny, no? Ells, què és el que ha passat? Perquè ells al final han pogut imposar el seu estil?
Bueno, crec que nosaltres no hem sabut pressionar bé ni evitar que ells ens fessin mal amb els desplaçaments a l'esquena, i a partir d'aquí s'han fet forts, han anat guanyant terreny i ens han anat guanyant una mica la moral, no? amb els dos gols.
No vull furgar en la ferida, Conrad, però estava jo ja pensant en la crònica, pensant en el titular, dient el Sabadell B es col·loca líder provisional de la Lliga Elite. Per com ha anat el partit, sobretot en aquesta primera meitat, ocasió desaprofitada, per dir-ho així?
Sí, al final volíem ser líders i per tant no ho podem ser. Sabem que guanyàvem, empatàvem a l'Europa, que va primer, i no hem pogut. És veritat que són un tros d'equip, són un tros de rival, però hem de fer més per sumar els punts.
també diu, i amb això vaig acabant, respecte al partit d'avui, Conrad, que al final l'Atlètic Lleida, parlava amb el Miquel Ostell, el primer col·legiador d'avui, que ens deia, home, l'Estaf ens ha dit que és un equip que, tot i que no ha començat de la millor manera, realment és un equip que pot aspirar a estar amunt o lluitant, no? com ho ha fet avui. El seu estil, però ho ha combatut, i això demostra que aquesta Lliga Elit, vaja, pot ser superior, pots tenir molt el domini del partit, però que se't poden escapar els punts fàcil.
Sí, és una lliga molt competida, una lliga on el nivell és molt alt, i si no t'imposes amb les accions competitives del partit, doncs el rival sí que ho farà. Nosaltres hem pogut mantenir una molt bona línia, jo crec que durant molts trams del que portem de lliga, però aquesta segona part, la veritat que per diverses coses, també per decisions meves, no ha estat bé.
Conrad, gràcies, ja seguim, moltes gràcies.
Gràcies, adéu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
I a Ràdio Sabadell t'expliquem tot el que passa a la ciutat des de la millor cafeteria de Sabadell.
El cafè de la ràdio.
Els protagonistes, els experts, l'opinió, l'anàlisi.
Tot això i molt més ho trobaràs cada dia de 9 a 11 del matí al cafè de la ràdio.
El cafè de la ràdio. Un esmorzar d'actualitat cada dia a Ràdio Sabadell. Amb Mireia Sanz. D'una a dues, l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 2:03, tenim 10 minutets ben bons per davant per parlar de waterpolo, d'entrada amb el pas important de l'Estalpool Natació Sabadell cap a la Final Four de la Champions femenina. Pau Vitori, què tal, com estàs?
Hola, Adri.
Ho vam viure dissabte al Twitch de Ràdio Sabadell. Victòria doblant en el marcador, 14-7 contra un equip que coneixíem algunes cares, però que com a tal era força desconegut, la Limos de Grècia. I això ha implicat també el lideratge, ara sí, en solitari del grup B de la Lliga de Campions.
Desfent aquest empat amb les gregues i, per tant, tenint 3 punts de marge ja al capdavant del grup després de tot just dues jornades. De seguida comentarem com queda la taula, com queda aquesta classificació. Com bé comentaves ara, doncs, líders amb aquestes dues victòries en dos partits, però, tot i ser la primera de 8 contra el Molús i de 7 contra les gregues, és a dir, amb un ampli marge de diferència, res a veure, absolutament res a veure, un partit amb l'altre, eh?
Van plantar cara, eh?
Sí, sobretot dues parts i mitja. La veritat és que les Alexandra Simaki i companyia, doncs, van estar molt, molt intenses, molt rocoses durant mitja part del partit, sobretot la primera i el primer i el segon quart, i fins i tot van tenir pilota per empatar a 6 just a la represa, que al final, doncs, podria ser anecdòtica en aquell moment, però era una mostra de la igualtat que havia regnat en els primers minuts. La boia Paula Leiton, bona actuació la seva dissabte, admet precisament això, no?, que la Limos va ser un rival incòmode i rocós durant molts minuts.
Des dels 2 metres, que és on estava jo, sí que és veritat que ens han deixat llançar, han decidit, les dues primeres parts estava molt a de baix i tancar molt el passe a la boia, i al final era llançar. Crec que les dues primeres parts no hem estat acertades, ens ha parat molt la portera, hem tirat, també hem tingut, podria dir, mala cert, però bueno, al final hem acabat de trencar per trobar el hueco i al final les dues últimes parts sí que hem marxat del marcador.
De fet, ho vam anar comentant durant la Transmi, que al final va quedar molt, molt clara aquesta diferència de físic, de fons, d'armari entre tots dos equips, i el cert és que quan se li va acabar la benzina, la Limos, sobretot amb el 8-6, doncs l'Estalpool va tenir un final de partit plàcid, un parcial de 6-1, sobretot, Adric, comandat per la Irene González, que va ser la millor de les de David Palma amb 4 gols.
I precisament per això, el Vituri, un cop va acabar l'enfrontament i va sortir de l'aigua, va anar a buscar-la, la dorsal número 12 d'aquest Estalpool Natació Sabadell, d'Irene González. El resultat és aquesta conversa.
Ha fet 4 gols avui la Irene González. Irene, què tal, com estàs?
Bé, molt cansada, però molt contenta també pel partit que hem fet.
Felicitats per la victòria. Al final, 7 gols contra l'Alimos. Va guanyar ja de 8 al Mulús, però diria que els dos partits han estat completament diferents, no?
Sí, no, la veritat és que l'Alimos ens ha donat guerra des del principi. Sabíem que seria un partit molt difícil. Hem fet vídeo, les hem estudiat, però encara així han sortit molt fortes. Sabíem que passaria i ens ha costat. Ha sigut un partit que des del principi ens ha costat, en atac sobretot, però bueno, al final doncs, ens hem endut la victòria.
I al final també suposo que s'ha demostrat la diferència de físic de nivell entre un i altre, no? Mentre li ha durat la benzina a l'Alimos, doncs ha estat allà, però a la tercera, quarta part poc ha pogut fer físicament, no?
Sí, la veritat és que es nota també. Elles tenen 3-4 jugadores molt importants i nosaltres tenim tot l'equip, bàsicament, i llavors això també s'ha notat, els canvis que hem fet. Elles, moltes, han estat a l'aigua 32 minuts i al final això es nota, i nosaltres amb la banqueta que tenim i els canvis que hem fet hem pogut aguantar tot el partit.
Ja sou líders en solitari del grup, Irene, que això, després de guanyar de 8 i de 7, a l'espera també de visitar el Donau Baros, però que bé, que ja va perdre també contra l'Alimos, no sé si encara reforça més el fet que sigueu favorites per ser primeres de grup.
Bueno, nosaltres anem partit a partit, mai sempre sortirem al 100% a cada partit, sabíem que aquest potser seria un dels més importants que tenim, i sí que ens dona una certa força, no? I sabem que estem fent les coses bé i que si seguim per aquest camí doncs podrem vèncer el Donau Baros i a qui se'ns posi per davant.
Ara no sé com plantegeu aquestes dues setmanes, hi ha compromisos de Lliga, però podríem dir que lo fort no torna fins al novembre amb aquesta visita al Donau Baros i immediatament la Supercopa d'Europa. Com plantegeu una mica aquestes setmanes?
Bueno, suposo que seran setmanes de càrrega i aprofitarem per posar-nos també més ritme, més força, i sí que és veritat que els partits de Lliga tampoc s'han de menysprear ni res, però també tenim ja una mica el cap amb el Donau Baros i sobretot també amb la Supercopa d'Europa, que també serà molt important perquè juguem fora de casa i serà un partit difícil també.
Felicitats per aquesta victòria, Irene.
Moltes gràcies.
Volia tocar de peus a terra Irene González, però el que dèiem al principi, Vituri, molt s'hauria de torçar la cosa un cop arribats a aquest punt per no veure les de David Palma en una nova final a 4.
Però molt, eh? Hauríem de passar moltes coses i mira que encara queden 4 jornades per endavant, però ara mateix la classificació està amb l'Astralpool primer amb 6 punts, l'Alimos segon amb 3, el Mulús és tercer amb 2 i el Donau Baros és últim amb un puntet. Tot això perquè les franceses van guanyar el seu partit contra les hongareses 18-16 a la tanda de penals. Per tant, la sensació que regnava, parlant amb els i les protagonistes, era que s'havia guanyat, entre cometes, l'anada dels quarts de final contra l'altre rival important del grup.
Vaja, que al final, per molt que estigui el Mulús i el Donau Baros, això anava de 2, i que normalment, si no hi ha res molt, molt, molt estrany, has de guanyar-ho tot,
sí,
i te la jugues aquests dos partits, per tant, renda de 7 per anar a Grècia.
Correcte. Feia la sensació que, i insisteixo, queden encara 4 partits, però fa la sensació que tant el club com l'Alimos guanyaran els seus partits contra el Mulús i el Donau Baros. Per tant, aquí això es converteix en un anada i tornada contra les gregues. S'ha fet el primer pas guanyant de 7 i, per tant, vas a Grècia amb un coixí important de gols, amb bona renda, i tot i estar a prop d'aquesta Final Four, el tècnic David Palma posava una mica d'aigua al vi dient que encara no hi ha res definitiu.
Definitiu és quan matemàticament ets primera del grup, no? Sí que, com he dit, no? Jo crec que era important, o sigui, estudiant els equips veus que l'Alimos segurament és el segon millor equip del grup, no? I dominar-ho d'aquesta manera aquí a casa amb aquest avantatge de 7, penso que és important. No hi ha res definitiu perquè això és molt llarg, pots tenir lesions, els equips quan juguen a casa seva creixen molt. Sí que penso que el Duna està per sota de l'Alimos, o sigui, que és un equip jove, la portera és ben joveneta, jo crec que que guanyarem bé, no? Però fins que no ho tens això al sac i ben lligat, no hi ha res definitiu.
Doncs serà una mica més prudent David Palma, però com dèiem, la cosa està força encarrilada. Feia referència, per cert, David Palma, al duel contra el Donau Baros a domicili, amb el qual tanquen la primera volta el dia... un dimarts, ara m'he anat el calendari totalment. Diria que és dissabte 4 de novembre.
Sí. Perquè... Estava pensant, jo diria que és dissabte. Cap de setmana.
Perquè el dimarts, ara sí, el dimarts, 3 dies després, a Terres Hongareses, doncs, jugaran la Supercopa d'Europa a Budapest contra l'UPSI.
De fet, tinc un tema el dia 3 personal, res a veure, i m'has fet dubtar a mi també, he pensat, no fotis.
M'he fet una embolica aquí amb el dimarts, dia 7 de novembre, que és el dia de la Supercopa d'Europa. No, el partit contra el Donau Baros és dissabte.
A veure, rotllo, si has comprat les entrades el dia que no tocava, però no, està bé. El masculí de l'Estalpula, tot això podríem dir que si això fos, segons quin centre comercial, la setmana fantàstica l'han tancat d'una manera molt, molt, molt rodona.
Doncs sí, era una setmana molt exigent, amb dos partits a domicili molt complicats, especialment el primer, ja ho vam explicar, van guanyar a la piscina del Novi Beograd. Això va ser dimarts, i dissabte, triomf també, en aquest cas per un ajustat 8-10 a la piscina del CNB, un altre dels rivals directes a la Lliga. Tot i que va ser una victòria per dos, doncs el triomf no va arribar a perillar, ja que els d'equip Colet van obrir forat en el primer quart, i a partir d'aquí doncs es van dedicar a gestionar-lo de manera brillant. Ara continuen invictes a la Lliga, 5 victòries en 5 jornades, i el tècnic torna a ressaltar el caràcter competitiu dels seus.
Primero, el espíritu que tiene este equipo. Es un equipo que lo deja todo desde el primer segundo hasta el último. Además, como un equipo muy compacto, y eso es lo que destacaría más. Los momentos que complicados que siempre los hay en el partido, nunca bajan la guardia, y eso es lo que nos hace justamente hoy poder ganar el partido, y el martes pasado también poder ganar el partido, pero...
Havent de remuntar. Acabava aquí la frase de Quim Colet. S'escoltava una mica malament aquí el tall, que era, per cert, de la Lliga de Waterpolo, i l'hem hagut de passar aquí per un filtre. A tot això, el pròxim duel, Adri, derbi. Can Llong, aquest dissabte, contra el Terrassa. De fet, hi ha doblet.
Doble derbi, un darrere l'altre.
Això t'anava a dir. Primer juguen les noies contra el Rubí. No hauria de tenir massa història, aquest partit. Però sí que després hi ha el duel del masculí, que és força més interessant, contra el Terrassa, que... classificació en mà, juntament amb l'Atlètic Barceloneta, doncs són els altres dos equips que encara no han perdut en aquest inici de Divisió d'Honor.
Doncs tindrem un Sabadell-Rubí per obrir boca, femení, i per postres tindrem un Sabadell-Terrassa masculí. Home, waterpolo, res més, no?
10 minuts has dit, que teníem de waterpolo clavats, tu.
Clavats, ja t'ho dic, ja. M'has mirat una mica estrany, quan he dit els 10 minuts, no t'esperaves allargar tant.
Sí, queda una mica més de programa, però va, 10 minuts,
va. Sí, encara queda tenis, encara queda handbol. Fins ara, Vituri!
Adéu!
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Comencem precisament amb la raqueta a les mans. El tennis Sabadell jugarà una temporada més a la segona divisió del tennis estatal absolut per equips masculins. Els del carrer Prat de la Riba afrontaven les fases d'ascens a Saragossa, havent de guanyar el Girona a les semifinals per poder optar o a pujar directes o, com a mínim, consolar-se amb la promoció. Però els gironins van guanyar per 4-1 i, per tant, es van quedar sense opcions als sabadellencs. Un punt fàcil pel Sabadell, el guanyat per Gianluca Cervantes, 3 del Girona, i el de Víctor Olgado, que va caure al tercer set, 7-6 pels gironins, el que va evitar que el conjunt de Sergi Duran tingués opcions als dobles. El capità dels sabadellencs valora així l'eliminatòria.
El tennis Girona, la veritat és que té un equip molt potent. Realment els seus jugadors eren uns jugadors que estan competint, estan amb bona experiència, estan amb bona dinàmica, perquè els vaig veure amb un molt bon ritme, i realment eren uns jugadors que durant tota l'eliminatòria van estar a un gran nivell. Els nostres també, realment, estic molt, molt, molt content amb ells, perquè van competir molt i molt bé, i res, l'eliminatòria doncs, va ser 4-1, però jo crec que va estar és igualada del que reflexa el marcador.
Després a la final, amb el Sabadell ja eliminat, el Girona va perdre contra l'anfitrió, el Zaragoza, amb la qual cosa els aragonesos formaran part del selecte grup de 8 equips d'elit del tennis espanyol l'any que ve, i el Girona tindrà una revàlida, tindrà l'opció de pujar a la promoció d'aquí a un mes mal comptat contra el penúltim de primera, on milita el Cercle Sabadellès. Pel que fa al tennis Sabadell, ha complert amb l'objectiu de la temporada, salvant la categoria amb creix, amb gent jove i formada a la casa. Aquestes fases d'ascens, de fet, diu Durant, conviden a l'optimisme pensant de cara al futur.
La veritat és que això ens dona peu perquè l'any que ve ho seguim intentant, sempre amb l'objectiu de mantenir-nos a segona, i un cop assolit aquest objectiu, doncs, per què no, veient aquest any, intentar tornar a buscar l'ascens a primera, tot i que ja tenim uns equips a segona que són molt potents, però realment crec que hi ha l'opció. Llavors estarem preparats per l'any que ve.
Curiosament, el camí del masculí ha estat calcat al del femení fa unes setmanes, a la fase de grups, jugant a casa, campions del grup, salvats i aspirant a l'ascens, i després a la lligueta per pujar, eliminats tots dos a les semifinals i sense opcions d'arribar a la màxima categoria, les noies a Gijón, ara també els nois a Saragossa. Acabem l'Hotel Suís número 1300 amb handbol. L'Oar Gràcia femení va acabar salvant un punt agredolç en el seu duel de plata contra el Sant Joan d'Espí. Agre perquè les verdiblanques semblaven tenir controlat el partit quan guanyaven de 5 a la segona meitat, però dolç perquè les del Baix Llobregat van tenir l'última possessió i l'equip de Carol Carmona va evitar la remuntada. Al final, un 27-27 que deixa aquesta valoració de l'entrenadora.
Ja estan bé amb bon equip i ens van fer mal segons com en zona central, però sí que ho teníem gairebé controlat tot el partit, i l'únic que passa que, bueno, vam desconnectar, tenim petites desconnexions que en comptes d'anar un més 6, vam fer un parcial de 4-0 en contra i ens va penalitzar moltíssim.
És el segon partit consecutiu al carrer Bocaccio que no acaba amb victòria local. Fa unes setmanes el Sant Quirze es va endur el triomf i ara qui ha fet la guitza és el Sant Joan d'Espí. En total, 3 punts que han volat de casa, i aquesta és la diferència justa a la classificació entre l'Oar femení, tercer del grup, i el líder, el Mislata, que no ha fallat encara en les 5 primeres jornades de competició. Carmona considera que l'equip acusa la falta d'experiència.
Tot i haver disputat unes fases d'ascens, la temporada passada vam tenir nervis durant tots els partits. L'únic que, bueno, vam tenir la sort, o es va treballar tot d'una manera que ens va sortir les coses perfectes, i aquest inici de temporada també és bo, perquè al final hem patit una derrota contra Sant Quirze d'un, que òbviament és un dels rivals a batir, i després un empat a casa nostra contra Sant Joan, que també està molt fort, doncs no és un drama.
Abans del femení jugava el masculí i els de Pere Llats van complir amb la lògica imposant-se 31-25 al Banyoles.
Era una setmana en la qual havíem de carregar a nivell físic i a nivell tàctic també, càrrega tàctica. Llavors sabíem que seria un partit que se'ns podia complicar i se'ns complicaria només per nosaltres, no per l'altre equip. No? Llavors sabíem bé que això podia passar, va passar al principi de la primera part. Però, bueno, a poc a poc, i a l'entrar a la segona part, vam donar un parell d'instruccions tàctiques que ens van ajudar i bueno, sabíem que el partit dependria només de nosaltres.
És el resum que feia Llats de l'enfrontament en una jornada en què gairebé cap dels equips de dalt ha fallat i, per tant, la classificació de la primera nacional continua més o menys igual. L'Oar és segon, a un punt del líder Balomano La Roca, però per darrere no perden pistonada el Sarrià, el Sant Quirze i el Sant Cugat. Amb aquesta igualtat, Llats remarca la importància de no fallar en els partits en què tenen l'etiqueta de favorits.
És important guanyar partits contra els de dalt, però el bàsic i essencial és, si es vol aspirar a aquestes fases d'ascens, és justament no perdre els partits que són claus, no? Que són aquests partits contra gent de la taula baixa, i sobretot gent de la taula baixa, ja no tant a casa, sinó també quan es vagi a casa seva.
Pròxima jornada pels equips del Gràcia, Palau-Tordera contra l'Oar masculí, Sant Vicenç-Oar femení. Demà aquí a l'Hotel Suís tindrem futbol sala, tindrem futbol juvenil i, entre d'altres, Marcos Baselga i Antonio Sánchez parlant de la situació actual del centre d'esports. Ara un petó de la Beatriz Aguilar, que ha estat al control de so com a estudiant en pràctiques, l'Ivan Lechuga, i ja tenim aquí a l'Helena Molís, no riguis, no, que arriben les notícies. D'aquí a 30 segons, notícies migdia amb l'Helena i amb tots els companys de Riallers, d'informatius. Que vagi bé el dilluns a les 7, avui, Tribuna Preferent. Adéu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.